Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 7 de juny. Avui comencem el repàs a l'actualitat amb la Milla de Mar promociona el peix blau amb les jornades gastronòmiques del peix blau. El peix blau és el protagonista de les jornades gastronòmiques que se celebraran a la Milla de Mar i que tindran lloc del 7 de juny, per tant, des d'avui fins al 16. En aquesta ocasió, 13 restaurants oferiran receptes innovadores i atractives amb el peix blau com a inspiració. Els 13 restaurants participants han elaborat una proposta amb menús de 18, 25 o 38 euros. Paral·lelament, es repetirà l'experiència de la Tapa Mar, en aquest cas Tapa Blava, on 15 bars oferiran les tapes amb peix blau i una consumició per 2,50 €. Per tant, nova cita gastronòmica després de l'èxit de les jornades de la Tonyina Roja i la Tapa Roja, on els bars participants van servir prop de 4.000 tapes. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Bueno, sí, este diumenge tenim, com si sembla, la vessant popular, no? Hi ha la vessant professional i gastronòmica als restaurants, tindrem una altra vessant tècnica el cap de setmana que ve amb unes ponències organitzades pel Departament de Pesca, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat a l'Escola Nàutico-Pesquera, però este diumenge tenim pues, la festa, no? La gran festa, que és esta 19a Diada dels Fideus Rossejats, amb la qual pues, hi haurà el típic concurs com tots els anys, hi haurà la degustació de fideus i de peix blau, hi haurà una mostra de vins de la denominació d'origen Terra Alta.
Per tant, tal com comentava Damià Lleó, en el marc de les jornades aquest 9 de juny arriba la 19a Diada dels Fideus Rossejats i del Peix Blau, una diada gastronòmica consolidada al municipi que comptarà amb el concurs de Fideus Rossejats protagonitzat per 40 cuiners amateurs que lluitaran pels 6 premis de 150 euros cadascun que ofereix l'organització i degustació de fideus, també de tapes de peix blau i, tal com deia el gerent de l'àrea municipal de turisme, dels vins de denominació origen Terra Alta, que serà representada per una àmplia mostra dels seus vins amb la presència de 8 cellers, a més d'altres productes locals com l'oli, el formatge o la mel. Per 5 euros es podran adquirir uns tíquets que donaran dret a una degustació de fideus, una tapa de peix blau i dos copes de vi, amb l'afegit de l'obsequi que suposarà pel comprador la copa de vidre i la cassoleta de fang. Per tant, una nova oportunitat per gaudir del tipisme mariner de la Cala alhora que es degusta un plat que forma part de la tradició culinària del municipi. A més, aquesta experiència gastronòmica s'acompanyarà d'aquesta proposta diversa de vins. La jornada coincidirà amb la segona festa del mar organitzada per l'estació nàutica Costa Daurada amb tota mena d'activitats nàutiques. I és que des de 9:45 del matí fins a 2:45 de la tarda el port serà l'epicentre de diversitat d'activitats com el tunatur, submarinisme, paddle surf, excursions marítimes, caiacs, demostracions de vela llatina, BTT, raqueros, hobbycat i l'espectacular flyboards. Es podrà participar en aquestes activitats per només 1 € per activitat, prèvia inscripció, això sí, a l'oficina de turisme i al centre d'interpretació de la pesca. I continuem a la Milla de Mar perquè avui tenim un informatiu farcit de notícies locals. Disseny i color a les catifes de Corpus de la Milla de Mar. El vent va fer aplaçar la confecció de les catifes i la celebració de Corpus de la setmana passada a aquest cap de setmana. Per tant, aquest diumenge, sí, les catifes de Corpus arribaran a la seva 29a edició després d'una nit intensa de treballs. 5 agrupacions de veïns i veïnes elaboraran prop d'un quilòmetre de recorreguts florals que transcorreran, com és habitual, pels carrers Andreu Llambric, Bruc, Prim, Plaça Nova, Pau Casals i Llibertat, oferint als visitants tota mena de dissenys on el color i l'originalitat desperten veritable admiració. En els darrers anys, més enllà de la gran quantitat de visitants que rep la població el dia de Corpus, s'ha detectat que molts visitants decideixen viure la festa des de dins. I ja dissabte a la nit és molta la gent que passeja encuriosida pels processos de confecció de les catifes i inclús molts d'ells s'afegeixen als treballs. A la Milla de Mar ja fa molts anys que les catifes han deixat d'estar totalment confeccionades amb flors i s'utilitzen altres materials com la mata o la fulla de xiprer, el marro de cafè, la grava colorida o d'altres productes similars. L'àrea municipal de turisme ajuda a les agrupacions de veïns amb 4.400 euros que els veïns utilitzen per adquirir el material, mentre que amb l'objectiu de donar continuïtat a la tradició i implicar els joves de la vila, també es subvenciona amb 1.100 euros els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Mare de Déu de la Candelera que, a canvi d'aquest ajut al viatge de final de curs, es reparteixen per tot el recorregut, donant suport i ajudant a la confecció de les catifes. Així ens ho explica Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
El que fa l'Institut, tota la classe, tots els alumnes de tercer d'ESO se reparteixen entre les 5 agrupacions i els que han elaborat, els autors d'aquell dibuix, pues van als diferents cantons. I bueno, és una col·laboració molt maca també. Així també ells també veuen com se fan les alfombres i sempre hi ha alguns alumnes o algunes alumnes que es queden i que els ho agrada. Mm-hmm. I la intenció també és que hi hagi una regeneració generacional, no? Que la gent jove s'impliqui, que els ho agradi i que això comporti que aquesta tradició duri molts anys.
El diumenge cap a les 6:30 de la tarda s'ha prevista la missa de Corpus a l'església parroquial i posteriorment, vora les 7, començarà la processó pel recorregut de les catifes amb la tradicional participació dels nens i nenes que han fet la primera comunió. L'Ametlla de Mar acull aquesta tarda l'edició d'aquest any dels Ebre Líders, la quarta ja, els Premis Populars de les Terres de l'Ebre que atorguen anualment Més Ebre i el canal Terres de l'Ebre. A partir de les 7 de la tarda, els guanyadors i finalistes rebran el seu reconeixement en aquest acte que tindrà lloc al Port Pesquer de la Cala, a la zona de la Contrapunta, on s'ubicarà l'escenari, l'auditori a l'aire lliure i on s'espera que hi participin prop de 600 persones de públic procedents de la societat civil i de les Terres de l'Ebre. Els lectors i ciutadans han pogut votar els seus candidats favorits en les 12 categories plantejades i guardonades: Ebrenc de l'Any, Esport Col·lectiu, Gastronomia i Turisme, Major de l'Any, Empresa i Indústria, Món Associatiu i Responsabilitat Social, Joventut, Comerç Local, Esport Individual, Projecció Cultural Ecològica i Popular, In Memoriam i el Premi Pataca. Entre tots els candidats i modalitats, hem tingut des de l'Ametlla de Mar dues candidatures, la de l'Àrea Municipal de Turisme, que ha competit en la modalitat de Gastronomia i Turisme, i dins de la categoria de Projecció Cultural Ecològica i Popular, ha competit la colla castellera dels Xics Caleros com a primera colla castellera de les Terres de l'Ebre. Tot i això, finalment, els guanyadors han estat els següents. Per tant, els guanyadors de l'Ebre Líder 2012, Ebrenc, Ebrenca de l'any ha estat Juanjo Rovira, Major de l'any Glòria Espuny. Dins de la categoria Joventut, el guanyador ha estat Xavi Llambric Franc. Pel que fa a Empreses i Indústria, Mistral Bonsai, a Comerç Local, s'ha guardonat a l'Hort d'Arcis. Pel que fa a Projecció Cultural Ecològica i Popular, finalment ha guanyat la colla castellera Xicuelos i Xicueles del Delta. En Gastronomia i Turisme, el guardó tampoc ha pogut ser per l'Oficina de Turisme de l'Ametlla de Mar. Finalment ha estat pel llibre La cuina del Delta de l'Ebre, receptes de l'Associació de Dones de la Cava. Pel que fa a la categoria de Món Associatiu i Responsabilitat Social, per Ànima Naturalis, el Premi Pataca ha estat per els imputats del cas de la cooperativa de l'Aldea In Memoriam, per Pau Miret Uc, i pel que fa als esports individuals, Josep Gombau. En la categoria Esports Col·lectiu, els premiats han estat Itziar Molet i Roser Fornós. A més, aquest acte té l'al·licient de veure els grups Txec i els Cergadors en directe.
El director general de carreteres del Ministeri de Foment, Jorge Urrecho, es va comprometre a publicar abans de finals d'any l'estudi informatiu del traçat definitiu entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant de la futura autovia A7. Aquest és el principal resultat de la reunió que una delegació d'alcaldes i regidors ebrencs, acompanyats de diputats i senadors, mantinguda aquest dijous a la seu ministerial de Madrid. Concretament, Foment es va comprometre, abans de l'estiu, a publicar la diagnosi d'impacte ambiental del tram El Perelló-L'Hospitalet. També es va acordar crear un grup de seguiment entre els alcaldes i el cap de la demarcació de carreteres de Catalunya del Ministeri. En la trobada hi van participar els alcaldes de l'Aldea, Dani Andreu, el del Perelló, Ferran Cid, i el de Camarles, Joan Curto, així com els tinents d'alcalde de l'Ametlla de Mar, Antoni Montagut, i de l'Ampolla, Rafael Tomàs. Amb ells hi van participar també a la trobada els diputats Martí Barberà, de Convergència i Unió, Joan Tardà, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i el senador Joan Sabater, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Pel que fa a l'Ametlla de Mar, preocupava molt que haguessin els estudis d'impacte ambiental d'una part de la Jana al Perelló, però no se sabia per què s'havia aturat el procés administratiu del Perelló a l'Hospitalet de l'Infant. Antoni Montagut, portaveu de l'equip de govern i present a la reunió, explicava la seva satisfacció moderada amb el compromís.
Moderadament optimista, tenint en compte que tenim més informació de la que teníem. Hi havia un tram en què no apareixia enlloc, que era des del Perelló a l'Hospitalet de l'Infant. Ara ja sabem que la diagnosi d'impacte ambiental en breu ja sortirà i bé, van agafar el compromís de publicar abans de final d'any l'estudi informatiu del tram ja definitiu, no, des de la Jana a l'Hospitalet de l'Infant. A veure, vam tindre les explicacions que vam demanar. També sabem que és un procés llarg, que és un procés en què tots els pobles haurem d'estar fent el seguiment. A partir d'aquí, doncs, el fet de crear un grup de seguiment a la demarcació de carreteres de Catalunya possibilitarà que això no s'encanti, no s'encalli. Els partits polítics es van comprometre també a fer pressió via pressupostària, via esmenes pressupostàries, si això no s'incloia al pressupost general de l'Estat.
Paral·lelament, van manifestar també la necessitat que mentre no es construeixi el tram de la A7 entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant, s'alliberin els peatges de la AP7 en aquest tram per evitar el greuge comparatiu de les Terres de l'Ebre, que només disposa d'una via de peatge per la seva comunicació ràpida amb Barcelona i València.
El que sobretot també els hi vam significar, tenint en compte que era un procés que sabíem que seria llarg, és la necessitat d'alliberar els peatges de tot el tram, el que seria des d'Hospitalet o Ulldecona, perquè el territori no tingui un greuge comparatiu de cara a altres territoris, tenint en compte que és l'única via ràpida que tenim que pugui tindre una qualitat, diguem, bona en les nostres terres.
A banda de recordar tots els problemes de seguretat i competitivitat que genera l'actual situació viària de la Nacional 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre, la delegació catalana va traslladar a Urretxo la necessitat que el projecte es liciti el 2014 amb la conseqüent consignació pressupostària per fer-ho possible. Alcaldes i representants catalans confien que el govern espanyol inclogui i, en cas que no sigui així, impulsi les esmenes necessàries en la tramitació dels pressupostos de l'any vinent.
I després de l'esfondrament ahir al migdia d'una teulada a l'edifici situat al carrer Llibertat 28 de l'Ametlla de Mar i després de la reunió entre els tècnics municipals i els propietaris dels tres habitatges que hi ha a l'immoble, se van prendre les següents determinacions. Analitzades les recomanacions dels tècnics municipals i les diverses forces de seguretat, es va decidir enderrocar la part superior de la coberta en tota la seva longitud, des del dintell de les finestres superiors. També a apuntalar l'edifici de la planta baixa i planta primera abans de procedir a la neteja de la planta superior. També s'ha decidit enderrocar i netejar tota la coberta de l'edifici amb mitjans manuals i construir una coberta lleugera amb estructura metàl·lica i col·locació de xapes metàl·liques. Es col·locarà una coberta, per tant, provisional per evitar l'entrada d'aigua a l'edifici. Amb aquesta actuació no es podrà considerar que es compleixi amb el decret d'habitabilitat, pel que no es podrà ocupar la planta superior fins que no es facin les obres definitives que donin compliment al codi tècnic de l'edifici i a totes les normatives aplicables. Aquesta actuació s'ha de fer de manera urgent i, mentrestant, es realitzen els terrenys, s'haurà d'evitar l'accés a la zona amb tanca perimetral de protecció. Per precaució, després d'analitzar totes les opinions i elements que es tenen a l'abast, fins que aquesta actuació no s'hagi completat i no sigui revisada per l'Ajuntament, no es podrà ocupar l'habitatge, pel que és necessari el desallotjament de tots els ocupants de l'immoble. A l'habitatge només hi habitava una persona, concretament al primer pis, ja que ni al segon pis on s'ha ensorrat la teulada ni a la planta baixa hi habitava ningú. L'inquilí de la primera planta ha estat reubicat pel propietari de l'habitatge. I en l'àmbit territorial anem avui cap a Deltebre perquè Urbanisme obliga Riumar a edificar lluny del mar. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va suspendre ahir l'aprovació definitiva de dues àrees de creixement residencial al nucli de Riumar, una urbanització de grans dimensions situada al municipi de Deltebre, a tocar de la desembocadura de l'Ebre. Els dos plans parcials residencials preveuen la construcció de 1.200 nous habitatges, 500 a Riumar 1-4, a l'oest de l'actual urbanització, i 700 a Riumar 3, plantejada a l'est de la trama urbana. En el cas de Riumar trama 1-4, a més, contempla l'ús hoteler. Aquest últim pla parcial es situa en una extensa franja de 55,48 hectàrees davant del mar, de la qual un 75%, o sigui 40 hectàrees, resta protegit pel pla de sistema costaner aprovat per la Generalitat. En la resta d'espais s'hi concentra l'àrea edificable, permesa en un inici a 100 metres de la franja litoral. Ara bé, la secretària de Medi Ambient va emetre informes desfavorables al projecte atenent el risc d'inundabilitat i regressió de la platja derivats pel canvi climàtic. Assumint aquestes condicionants ambientals, Urbanisme obliga als promotors a salvaguardar una segona franja de 100 metres. El front edificatori, doncs, es situarà a 200 metres de la platja de Riumar. Això obligarà a refer el pla parcial que situava part de la parcel·la hotelera, per exemple, dins de l'àrea ara exclosa. Els primers 100 metres de franja protegida seran cedits com a espais públics lliures, mentre que la franja dels 100 als 200 metres serà espai privat no edificable. I parlem a continuació d'una proposta cultural. L'Opati d'Amposta aborda en una exposició la construcció del paisatge amb obres vingudes de Madrid i Barcelona. El Centre Cultural L'Opati d'Amposta obrirà les portes aquest dissabte al vespre i fins al 1 de setembre l'exposició Relat de Belles Coses Falses, un conjunt d'obres visuals de diferents disciplines artístiques que volen plantejar una reflexió al voltant de la construcció del paisatge. Entre els treballs cedits pels mateixos artistes per Galeries d'Art de Madrid i Barcelona, així com del NAC, el MACBA i el Museu de Valls, figuren originals de Miquel Barceló, Pere Jaume, Joaquim Vayreda o fotografies de Francesc Català Roca. Els responsables de la mostra destaquen que aquestes aportacions obren una nova etapa de col·laboració entre institucions per difondre l'art més enllà dels grans nuclis. I a continuació, és temps dels esports.
El circuit de Calafat de l'Ametlla de Mar acollirà aquest diumenge dia 9 de juny el Campionat de Catalunya i del Mediterrani de Velocitat. En aquesta ocasió, sota el nom Memorial Pitumena, en homenatge a l'històric delegat de la Federació Catalana de Motociclisme a Tarragona que va morir l'any passat. En el transcurs de la prova es faran diferents actes d'homenatge, una volta popular al circuit i la descoberta d'una placa a les esses de Calafat davant la presència de la seva vídua, que va aprofitar la presentació l'altre dia d'aquest memorial per reivindicar el Premi Príncep d'Astúries per al motociclisme del país. Pel que fa a la part competitiva, aquesta serà la tercera cita del Campionat del Mediterrani i només hi participaran les categories petites de Challenge 80, Pre-125 i Moto3, a més de les dues mànegues corresponents a la Copa Honda CBR 250 que aquest any han impulsat la Federació i Onda Montesa com una nova fórmula de formació pels joves pilots. El programa esportiu el completarà una cursa del Trofeu Català de Clàssiques que permetrà observar autèntiques peces de museu sobre l'asfalt de Calafat. Francesc Callau, La Cala RTV, l'Ametlla de Mar.
I un altre apunt esportiu, i és que recordem bé que el primer equip de futbol de la Cala ja ha acabat la Lliga, però hi ha el juvenil A, que va guanyar el 5-2 a l'Aldeana, i recordem també un altre partit entre setmana que va guanyar a la Cava per 2-5. Per tant, es classifica per a jugar a la final de la Copa Primavera, que es disputarà a Vítem aquest dissabte a la tarda, on jugaran també la Sènia i Jesús i Maria. És moment a continuació de repassar l'actualitat d'aquest divendres 7 de juny en forma de titulars. L'Ametlla de Mar promociona el peix blau. Les jornades gastronòmiques del peix blau a l'Ametlla de Mar tindran lloc del 7 al 16 de juny. A més, paral·lelament, 15 bars participaran en l'etapa blava. En el marc de les jornades, el 9 de juny se celebrarà la 19a Diada dels Fideus Rossejats i el peix blau i la segona festa del mar. Disseny i color a les catifes de Corpus de l'Ametlla de Mar. Aquest cap de setmana, 8 i 9 de juny, l'Ametlla es convertirà en una de les capitals del Corpus al territori. La tradició de confecció de catifes arriba aquest any a la 29a edició. Recordem que es va haver d'aplaçar la setmana passada a causa del vent. Els Ebre Líders s'atorguen avui a l'Ametlla de Mar. L'àrea municipal de turisme de l'Ajuntament i la colla castellera Els Xics Caleros van quedar finalistes de les votacions. Això sí, recordem també que el pintor calero Joan Rebull també va competir dins de la categoria Ebrenc de l'any. Els alcaldes ebrencs de la SET arrenquen de Foment el compromís d'enllestir els estudis informatius enguany. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i els propietaris de l'edifici on s'ha esfondrat una teulada acorden desallotjar-lo. En l'àmbit territorial, Urbanisme obliga Riumar a edificar lluny del mar. La Generalitat dicta que una de les dues urbanitzacions projectades es retiri 100 metres més de la línia costanera. També us parlàvem avui d'una proposta cultural. El Pati d'Amposta aborda en una exposició la construcció del paisatge amb obres vingudes de Madrid i Barcelona. Es titularà Relat de velles coses falses. En l'àmbit esportiu, Calafat acull aquest proper diumenge el Memorial Pitu Mena del Campionat Mediterrani de Velocitat. També us han fet un darrer apunt esportiu i és que, com sabeu, el primer equip de futbol de la Cala ja ha acabat la competició, però ens queda dins del futbol federat un altre enfrontament. I és que el juvenil A se classifica per a jugar a la final de Copa Primavera i es disputarà l'enfrontament a Vítem aquest dissabte a la tarda, on jugaran també la Sènia i Jesús i Maria. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 7 de juny. Aquest informatiu ha estat possible gràcies a Imma Brull, Francesc Callau i Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.